Cada vegada més persones en risc de pobresa truquen a la porta de la Creu Roja per demanar ajuda. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La pandèmia ha fet estralls a moltes llars i a l'economia no és cap novetat, però cada vegada que ens surten xifres es fa més palès que el coronavirus ens ha fet més pobres. Avui qui ha posat números és la Creu Roja, que l'any passat va atendre 50.000 persones més que l'any 2019, l'últim abans de la pandèmia, unes persones que estaven en situació extrema de pobresa, segons apunten des de l'entitat. En total, 160.000 persones que no podien comprar-se menjar, roba, pagar factures o comprar material escolar. Els seus fills van trucar a la porta de Creu Roja.
Tengo una hipoteca que pagar, llum, gas, menjar,
todo es muy costoso. La subida de precio en todos los suministros, y esto ayuda muchísimo.
Aquesta és, atenció, la xifra més alta que dona Creu Roja dels darrers 4 anys. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Des de Creu Roja alerten que els últims anys qui demana ajuda són sobretot persones que, tot i treballar, no arriben a final de mes.
I davant d'aquesta situació, l'organització ha posat en marxa un pla de resposta directa, immediata i propera que vol respondre a les creixents necessitats de la població en un context d'increment continuat dels preus de béns i serveis bàsics. Només a Catalunya s'hi han destinat més de 800.000 euros.
Avui també us parlarem de les persones ateses pels centres de l'Església. Ho ha explicat aquest migdia la conferència episcopal. Pel que fa a la política, el conseller de Territori, Juli Fernández, no confia que la línia R2 sud de Rodalies funcioni amb normalitat encara que se solucionin els problemes que va donar l'avaria a l'estació de Gavà. El conseller Fernández ho ha dit avui des dels micròfons d'aquesta casa.
Sense cap problema és difícil perquè 8 de cada 10 dies tenim incidències al sistema de transport de Rodalies i, per tant, podríem dir que la incidència és que funcioni sense incidències.
Després de fer un recull al que ha donat de si avui la campanya electoral per al 28 de maig, mirarem també a l'Estel migdia cap a Madrid, on aquest matí una altra vegada PSOE i PP s'han tirat els plats pel cap a costa de Bildu i dels exmembres d'ETA que el Partit Basc porta a les seves llistes electorals. Durant la sessió de control que s'ha fet al Congrés, on Pedro Sánchez ha aprofitat per renyar Bildu, Cuca Gamarra i el president espanyol se les han tingut d'aquesta manera.
Ustedes han dilapidado los valores democráticos. De Bildu nos lo podíamos esperar todo.
De silencio, Miguel, por favor.
Un presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, no.
La verdad es que ustedes no tienen más argumento que ETA, pero ETA ya no existe. ETA fue derrotada hace 12 años por la democracia española, señoría. Y fue un gobierno socialista en Euskadi y en España quien derrotó a ETA. Y eso es lo que ustedes no aceptan, no asumen.
Per cert, encara mirant a Madrid, si avui hi haguessin eleccions generals, les tornaria a guanyar el PSOE amb gairebé 2 punts d'avantatge per davant del Partit Popular.
Així ho apunta el darrer baròmetre del CIS, que situa també per primera vegada el partit de Yolanda Díaz sumar com a tercera força al Congrés per davant de Vox.
De seguida ampliem aquests resultats que s'han conegut fa tot just una hora. Avui, un dia més, però, hem de tornar a parlar sobre lectura, perquè l'Associació de Mestres Rosa Sensat ha alertat des de Ràdio Estel que s'està descuidant aquest àmbit a les escoles i demana recuperar les biblioteques escolars que molts centres han deixat de banda.
Hem de tornar a recuperar les biblioteques d'escola, no? S'han anat perdent. La biblioteca pot transmetre moltes coses dins d'una escola i pot ser el fil conductor de molts aprenentatges.
La presidenta d'aquesta associació, Mar Hurtado, ho ha dit després de conèixer noves dades esfaridores sobre la comprensió lectora, i és que els alumnes de quart de primària a Espanya no entenen el que llegeixen.
La comprensió ha baixat 7 punts en 5 anys, segons dades del darrer estudi internacional del progrés en comprensió lectora. Això vol dir que Espanya està per sota de la mitjana de la Unió Europea i de la OCDE.
I avui al bloc dels esports us explicarem que el Madrid podria perdre els 3 punts que va sumar dissabte contra el Getafe. Aquest migdia el club blau ha presentat una denúncia per alineació indeguda del Real Madrid. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. El Getafe considera que, segons el reglament, el canvi d'Odriozola per Camavinga, que es va lesionar, no hauria de ser vàlid. Ara el Madrid té 3 dies per presentar al·legacions.
I aquesta nit quedarà definida la final de la Champions masculina, Manchester City o Real Madrid.
L'eliminatòria va quedar completament oberta després de l'empat a 1 a l'anada, i avui a l'Etihad es decidirà contra qui juga l'Inter el proper 10 de juny a Istanbul. Els Nero Azzurro van eliminar el Milan amb un resultat global de 3-0.
I el titular de la cultura aquesta hora té un nom propi, el de l'Orquestra Simfònica del Vallès, que acompanyarà la banda de rock The Who durant el concert que faran el 14 de juny al Palau Sant Jordi de Barcelona. cert, l'únic concert que la banda farà a tot l'estat. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. El concert dels The Who s'emmarca en la seva gira europea Hits Back, on repassaran els gairebé 60 anys de carrera. No és la primera vegada que l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Xavier Puig, acompanya una banda internacional.
I també us hem d'explicar avui a la Cultura que després de 10 anys dalt dels escenaris, avui la banda mallorquina de Zouza diu que plega per acomiadar-se. Han programat dos concerts, una a Palma i l'altra a Barcelona. Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, ja ho saben, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Una informació del temps que ens apropa en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ve marcada en aquests moments per un ambient molt suau, sobretot a les comarques del litoral, però amb una mica de calor a punts de l'interior, on s'assoleixen temperatures ja de més de 25 graus, que arribaran fins als 28 a primeres hores de la tarda a les comarques del Pla de Lleida i també comarques del sud de Catalunya. Estan començant a créixer núvols a les comarques del terç nord de Catalunya, on aquesta tarda hi haurà ruixats de distribució irregular, especialment Pirineu, Prepirineu, i alguna nevada al vessant nord del Pirineu per damunt dels 1.600 a 1.800 metres aproximadament. I ja cap al vespre, alguns d'aquests ruixats pot també afectar punts de les comarques de l'extrem sud de Catalunya. La tramuntana fluixa al nord de la Costa Brava, però no acaba de desaparèixer. Demà, augment de la nuvolositat i de cara a la tarda, ruixats a qualsevol punt de la meitat nord de Catalunya i també amb temperatures màximes una mica més baixes que les d'avui. Les mínimes, en canvi, es mantenen estables o fins i tot pujaran una mica respecte a les que hem tingut a primeres hores del dia. Per tant, doncs, les properes hores, algun ruixat a la tarda cap al nord del país, demà unes seran una mica més extensos.
La Creu Roja va atendre l'any passat a Catalunya un 30% més de persones vulnerables que abans de la pandèmia. En total, l'entitat va donar ajuda a 160.000 persones que estaven en una situació d'extrema pobresa. Aquesta és la xifra més alta dels darrers 4 anys. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Són persones que no poden comprar-se menjar, productes d'higiene, material escolar o no poden pagar aigua o la llum.
Tinc una hipoteca que pagar, llum, gas, menjar. Els ingressos que entren a casa són els meus, de 463 euros. Arriba un moment que dius, o menjo o pago.
Bueno, tinc el cotxe, tinc 2 euros a la cartera, però no és que no tinc res més. Però bueno, pel menos tinc mitjà, tinc pato. 70% de lo que visco y lo que millo, lo que... gràcies a la corroja.
Todo es muy costoso. La subida de precio en todos los suministros, y esto ayuda muchísimo.
Són alguns dels testimonis que Creu Roja ha atès durant l'any passat. L'entitat ha avisat que aquest augment és sostingut des de la crisi econòmica del 2008 i s'ha anat agreujant amb la pandèmia i l'escalada de preus de consum pel conflicte d'Ucraïna. Anna Sabater, coordinadora autonòmica de l'organització, ha explicat que els últims anys qui demana ajuda són, sobretot, persones que, tot i treballar, no arriben a final de mes.
Moltes i moltes persones que són el que podríem dir treballadors pobres, és a dir, persones que, tot i tenir una feina, no arriben a final de mes, i també persones que, encara que tinguin una feina, ho deia aquest senyor, és mileurista, i viu en una caravana, no? Que tinguin una feina i un salari més o menys digne, l'increment dels preus de consum fa que tinguin que venir a Creu Roja.
La Creu Roja té 422.000 persones a Catalunya el 2022 en el conjunt dels seus diferents àmbits d'intervenció. 6 de cada 10 eren dones.
Gràcies, Sílvia. I d'altra banda, uns 4 milions de persones han estat ateses l'any 2021 en centres de l'Església, segons la memòria d'activitats d'aquest exercici presentada aquest migdia per la Conferència Episcopal Espanyola. Esther Martín, directora de l'Oficina de Transparència de l'Episcopat, ha explicat que tota l'activitat eclesial, sacramental, espiritual, cultural i social equival al 3% del producte interior brut espanyol.
Estamos hablando de un impacto económico de más de 22.600 millones de euros, una aportación de cientos de miles de empleos, cerca de 225.000 empleos, entre empleos directos e indirectos. Podemos decir que la Iglesia, pues, es un motor, ¿no?, económico, social y espiritual, pues, para la sociedad española.
I de la seva banda, el portaveu de la Conferència Episcopal, César García Magán, ha recordat que l'aportació de l'Església és avui imprescindible per a la societat espanyola.
Estel migdia.
dues i deu minuts obrim bloc polític. El conseller de Territori del Govern de la Generalitat, Juli Fernández, creu que la línia R2 de Rodalies és molt difícil que funcioni sense problemes quan, en general, el servei acumula ja retards 8 de cada 10 dies. El conseller, que avui ha passat pels micròfons de Ràdio Estel, ha afegit que el problema no és temporal, sinó que és estructural per l'abandonament que pateix la línia per part de l'Estat. Per això, ha tornat a reclamar que la Generalitat gestioni aquest servei. Són declaracions al programa El Matí a Ràdio Estel.
Les excuses no ens serveixen de res, a la gent no li serveix de res. Nosaltres volem totes les excuses, malgrat això pugui generar desgast, perquè assumir la responsabilitat sobre Rodalies segur que genera uns costos i nosaltres estem disposats a assumir-les perquè creiem que és la millor manera de que hi hagi solucions per la gent que cada dia agafa el tren. Per tal de poder assumir aquestes responsabilitats i que hi hagi solucions, s'ha d'abordar gestió, inversió i infraestructures.
El conseller Fernández ha matisat que cal abordar gestió, inversió i infraestructures. També sobre grans projectes pel que fa a la B40. El conseller ha insistit en que el govern sempre compleix els seus acords, Pere, i en allò que ja ha escrit.
I d'altra banda, sobre la participació del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, en un acte electoral del candidat a l'alcaldia de Mataró, Quim Fernández, amb la formació que aglutina diversos partits, com ara el PDeCAT, Fernández li ha restat importància i ha dit que ho ha fet perquè hi té una vinculació personal.
A tot això, per cert, tornant a Rodalies, des d'avui també s'ha millorat la freqüència de trens que circulen per la línia R2 Nord de Rodalies entre Granollers Centre i Barcelona. D'aquesta manera, els trens de la línia R11 realitzaran les parades habituals en el seu trajecte. Aquesta línia, recordem, havia modificat els horaris derivat de l'avaria a l'estació de Gavà, que afectava també la línia R2 Sud. Fixem-nos ara en el que ha donat de si el sisè dia de campanya electoral, centrats un dia més a la capital catalana. Aquí els comuns han promès destinar 90 milions d'euros a les prop de 160 escoles públiques de Barcelona perquè puguin tenir aire condicionat o ventiladors de sostre per combatre les onades de calor. El partit veu necessari que no repeteixin imatges com les de l'estiu passat amb ventiladors a les aules per intentar suportar les altes temperatures. Així ho ha dit l'actual alcaldessa i candidata a la reelecció, Ada Colau, en un acte de campanya des dels Jardins Pla i Armengol, al districte d'Horta-Guinardó, i que seguirà Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ada Colau insta la Generalitat a instal·lar aire condicionat o ventiladors de sostre a totes les escoles de Barcelona. En cas que no ho faci, i sempre i quan ella torni a ser alcaldessa, està disposada a gastar-se 90 milions per evitar que es repeteixin imatges com les de l'any passat amb els infants amb ventiladors a classe i morts de calor.
Si la Generalitat no ho fa, ho farem nosaltres. I això és el que afirmem, que en el proper mandat el nostre objectiu és climatitzar totes les escoles públiques de la ciutat de Barcelona amb un pressupost de 90 milions d'euros.
Colau també vol destinar 100 milions a climatitzar 1.500 habitatges públics destinats a la gent gran i augmentar en 16 hectàrees l'ombra dels parcs infantils de la ciutat posant més arbres o instal·lant pèrgoles i tendalls per evitar que el sol impacti directament a les àrees de joc.
Gràcies, Judit. I encara parlant de propostes, la candidatura liderada per Xavier Trias defensa que per abordar la falta d'habitatge assequible a Barcelona s'hi haurien de destinar 200 milions d'euros cada any durant 20 o 30 anys per tal de promoure la construcció a la capital catalana.
I això és una estructura que no s'arregla en un any o en dos anys. Qui explica això diu mentides. A les campanyes la gent diu coses que no sé, com una subhasta, això. Ja dic, escolti, deixem-nos d'història, posem-nos tots d'acord, que cada any dedicarem tants diners i ho farem d'aquesta manera, d'aquesta i d'aquesta. Que ha de ser un acord conjunt i hem de ser capaços d'avaluar si alguna mesura va malament, doncs canviar-la.
Trias tampoc creu que funcioni en alguns aspectes la nova llei d'habitatge aprovada pel govern espanyol. Tot això en un dia de campanya on el candidat d'Esquerra, Ernest Maragall, no descarta aspirar a l'alcaldia de Barcelona encara que no guanyi les eleccions.
Naturalment que la mantinc, sí. Jo crec que estem en condicions, ja ho he dit alguna altra vegada, em sembla. Maragall només votarà Maragall per alcalde.
Unes declaracions que van totalment en la línia contrària a les que ha fet avui el socialista Jaume Collboni, que ha assegurat que si no guanya es quedarà fent oposició i no serà soci minoritari, com ho ha fet aquesta darrera legislatura.
I d'altra banda, Collboni també ha promès ajuts entre 2.500 i 3.500 euros per fomentar la renovació dels vehicles amb compres de cotxes híbrids no endollables.
Perquè si no el que estem fent és posant a gent en contra de la lluita contra el canvi climàtic i en contra de la transició ecològica i estem perjudicant a les persones que tenen menys rendes o que tenen menys capacitat de compra.
Encara en mobilitat, Collboni ha dit que farà una regulació molt restrictiva per als patinets de lloguer.
I per últim, des de Badens, la candidata Eva Parera ha denunciat avui la doble imposició que, segons ella, aplica a la ciutat a través de la taxa turística.
I també ha criticat la falta de transparència que hi ha al seu entendre del govern municipal en aquest assumpte i diu que a dia d'avui ningú sap en què s'estan revertint aquests diners. Parera ha sigut molt contundent i diu que si els diners s'han destinat de forma equivocada, emprendran accions legals.
I per cert, parlant d'eleccions, un apunt, ja hi ha data per escollir el nou Parlament Europeu. Les eleccions seran l'any vinent, entre els dies 6 i 9 de juny. I a Espanya, previsiblement, seran diumenge 9 de juny.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Mirem ara cap a Madrid, on avui, durant la sessió de control al govern, les llistes electorals de Bildu han tornat a centrar el debat. El president del govern, Pedro Sánchez, ha retret als diputats de la formació Abertzale la manera com han elaborat les llistes electorals, incloent exmembres d'ETA condemnats per delictes de sang.
Y ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo. Puede ser legal lo que han hecho, pero desde luego no es decente. Y lo que se tiene que pedir a esas personas que integran esas listas municipales es, en primer lugar, un mensaje mucho más rotundo y contundente de reparación, de perdón y de, por supuesto, reconciliación y de homenaje a las víctimas que sufrieron tanto dolor durante muchísimos años de actividad de la banda terrorista ETA.
En aquest sentit, des dels passadissos del Congrés, la diputada de Bildu, Maite Aizpurua, ha defensat el compromís de la formació amb la pau al País Basc.
Yo creo que lo que hay que valorar es el compromiso con la paz y la convivencia que supone esta decisión que han tomado estas siete personas, estas candidatas, que con su decisión lo que han querido es no añadir ni más dolor ni más daño a las víctimas.
I d'altra banda, en aquesta mateixa sessió, ho escoltem abans, nou xoc entre Sánchez i el Partit Popular.
La portaveu del Congrés dels Populars, Cuca Gamarra, ha criticat que els socialistes continuïn tenint a Bildu com a soci preferent per tirar endavant les mesures que aprova el govern espanyol.
Ustedes han dilapidado los valores democráticos. De Bildu nos lo podíamos esperar todo.
De Silencio, Bildu, por favor.
Un presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, no.
Al seu torn, Sánchez ha recordat que quan el Partit Popular governava l'any 2015, Bildu també va incloure condemnats d'ETA a les seves llistes electorals.
I encara sobre aquest aspecte, la Fiscalia de l'Audiència Nacional no veu delicte en la convenció d'aquestes llistes electorals de Bildu i per això ha arxivat la denúncia que havia presentat l'associació Dignitat i Justícia. La Fiscalia, a més, recorda a l'associació que el control de la legalitat de les candidatures presentades pels partits polítics, federacions i agrupacions electorals és competència única i exclusiva de la Junta Electoral. No ens movem de Madrid per explicar-vos que el PSOE guanyaria les eleccions generals si se celebressin avui, amb un PP que retalla distàncies i li trepitja els talons a Sánchez i un Sumar, el partit de Yolanda Díaz, que fa el sorpasso i supera Vox com a tercera força més votada al Congrés. És el que indica el darrer sondeig del CIS, que s'ha fet en plena campanya electoral de les municipals i a pocs mesos de la celebració de les eleccions generals i en plena polèmica també per les llistes de Bildu, que inclou, com dèiem ara, condemnats pel terrorisme d'ETA.
Per tant, Sánchez guanyaria les eleccions amb un 29,1% dels vots, amb una baixada de 1,3 punts respecte al mes d'abril, i en canvi el Partit Popular obtindria el 27,2% dels suports, amb 1,1 punts més respecte al mes passat. Pel que fa a Sumar, que va aparèixer per primera vegada el mes passat a les enquestes, passa del 10,6% al 12,3%, superant Vox, que perd recolzament, i passa de l'11,1% de l'abril al 10,6% d'aquest mes de maig. Qui també perd suports és Podemos, que es queda en el 6,1% per l'avenç de Sumar.
I pel que fa als partits catalans, Esquerra millora 3 dècimes i se situa en el 2,4%. Junts també millora i passa del 0,9 a l'1,2, i la CUP millora una dècima i arribaria justet al 0,7%.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Més qüestions. Mirem ara la justícia. El Tribunal Suprem avala els indults de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i dels exconsellers Joaquim Forn i Josep Rull per la derogació dels delictes de sedició. Els magistrats mantenen els recursos contra els indults als exmembres del govern, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa, i també a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.
Forcadell, Rull i Forn, recordem, només havien estat condemnats pel delicte de sedició amb la reforma del Codi Penal. El Tribunal Suprem ja va establir el passat 13 de febrer que no se'ls pot aplicar el delicte de desordres públics. Els magistrats recorden que un cop derogada la sedició, Forcadell, Rull i forn només podrien ser condemnats per un delicte de desobediència que no té pena de presó, sinó una multa. Per tant, els jutges conclouen que revocar l'indult no tindria cap efecte en la seva llibertat i que els recursos de Partit Popular i Ciutadans contra ells han perdut ja el seu efecte.
En canvi, el Suprem estableix que els recursos contra els indults a Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, així com els de Cuixart i Sánchez, no han perdut el seu objecte després de la reforma penal del 2022.
Els exmembres del govern van ser condemnats pel malversació i en el cas dels exlíders d'Òmnium Cultural i l'Assemblea, el tribunal presidit per Manuel Marchena va valorar que sí que se'ls podria imputar, de fet, pel nou delicte de desordres públics. Per això, la sala tercera del Suprem manté els recursos contra ells.
I d'altra banda, el Parlament de Catalunya defensa davant la Junta Electoral Central que no ha retirat l'escó a la presidenta suspesa de la cambra, Laura Borràs, perquè el Tribunal Suprem encara ha de resoldre el recurs contra la sentència que la va condemnar.
Així ho recull l'escrit d'al·legacions amb el que la cambra catalana respon a un requeriment de la Junta Electoral Central on es demanava la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, que expliqués per quin motiu encara no havia rellevat Borràs. La Junta Electoral Central, recordem, va declarar ineligible Borràs després de ser condemnada per prevaricació i falsedat documental quan era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes i va ordenar al Parlament la retirada del seu escó, una decisió que ha sigut recorreguda tant per la pròpia Borràs com pel Parlament.
Estel migdia.
Són les 2:21. Continuem a l'Estel migdia. La Fundació de Mestres Rosa Sensat alerta que s'està deixant de banda la lectura i posa sobre la taula la possibilitat de recuperar les biblioteques d'escola per frenar aquesta davallada. Ho diu la seva presidenta, Mar Hurtado, ho ha dit avui en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel, després de conèixer els resultats de l'últim informe PIRLS, que indica que el nivell de comprensió lectora entre els alumnes de quart de primària espanyols ha empitjorat.
De fet, en els últims 5 anys ha baixat 7 punts i ara es troba per sota de la mitjana europea i de la OCDE. És Mar Hurtado en declaracions a aquesta emissora.
Ha de servir no per lamentar-nos ni per dir que malament estem fent les coses, sinó per identificar allà on estan havent-hi mancances i on hi ha problemes i on podem nosaltres incidir com a mestres i com a professionals que som per millorar les coses. Està clar, doncs, que alguna cosa no s'està fent bé del tot, no? O s'està incidint en altres coses que hi estem deixant de banda una cosa tan important com és la lectura.
Segons la presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, la davallada de la comprensió lectora no és només un problema de les escoles. Davant aquesta realitat, Hurtado creu que una bona opció seria recuperar les biblioteques d'escola no només en sentit físic, sinó que els mestres recuperin també la creença de que són necessàries.
I segons els experts que han elaborat aquest informe, la davallada en comprensió lectora es podria atribuir al tancament de les escoles durant la pandèmia. Dels 7 punts perduts, gairebé 5 es poden atribuir a aquest motiu. Els alumnes espanyols no són els únics que han vist com perdien nivell de comprensió lectora, ja que els països de l'entorn també cauen. És el cas de Portugal, que perd 8 punts, d'Itàlia, que en perd 11, o d'Alemanya, que cau 13 punts. Més qüestions. Els taxistes asseguren que els conductors sense llicència han tornat a operar a la terminal 1 de l'aeroport del Prat després que el col·lectiu abandonés ara fa uns dies les patrulles de vigilància que tenien a la zona. Davant la tornada dels conductors il·legals, els sindicats Elite Taxi i Enjet amenacen amb noves mobilitzacions en aquesta terminal de l'aeroport de Barcelona.
El portaveu del sindicat, Tito Álvarez, lamenta la resposta dels Mossos d'Esquadra davant aquesta problemàtica i assegura que els agents diuen que no poden fer res per treure els conductors il·legals de la terminal. Davant la situació, Álvarez crida els taxistes a deixar de donar servei a la zona de recollides com a mesura de pressió i també diu que tornaran les patrulles de vigilància a la terminal 1.
I avui ja circulen amb normalitat els autobusos de Barcelona després que els sindicats hagin desconvocat la vaga que estaven fent des de dilluns.
Aquests dos dies d'aturades no han tingut gaire seguiment, ja que estaven convocades per sindicats majoritaris. Minoritaris, vull dir, ahir, de fet, només el 3% dels conductors van secundar-la. Per demà, però, tornen les aturades, que sí que es preveu que tinguin força seguiment, ja que les han convocat tots els sindicats de TMB.
I per la vaga de demà s'han fixat uns serveis mínims del 40% en les hores punta, de 6:45 a 9:45 del matí i de 4 a 8 de la tarda. La resta del dia els serveis mínims fixats són del 20%. L'atura de demà que fan els sindicats és per reclamar la jubilació dels conductors d'autobús als 60 anys, quan actualment és dels 62. I encara un darrer punt sobre mobilitat. Aquesta nit es tancarà el túnel del Cadí per un simulacre d'emergència.
El tancament serà des d'aquesta mitjanit i fins a 3:15 de la matinada. El simulacre d'emergència es fa per implementar el pla d'autoprotecció del túnel, que ha de servir per valorar i millorar la resposta de tots els mitjans, bombers, protecció civil i Mossos, quan hi ha una emergència, i veure si estan coordinats.
Canviant completament de qüestió, el Ministeri d'Igualtat posarà en marxa aquest estiu una aplicació per comptabilitzar el temps que cada persona dedica a fer les feines de casa.
La idea és que cada llar pugui saber quantes hores dedica un home i quantes una dona i combatre d'aquesta manera la desigualtat de gènere en l'àmbit domèstic. El govern espanyol ha explicat que l'aplicació funcionarà d'una manera semblant a les que ja existeixen per repartir-se les despeses durant un viatge i ha animat a fer-la servir també a fills i companys de pis.
I en un altre ordre de coses, Dani Alves ha recorregut davant l'Audiència de Barcelona la mesura de presó provisional i ara acusa la víctima de la presumpta agressió sexual de tenir una conducta obertament sexualitzada.
Segons ha avançat el diari El Mundo, el text del recurs de defensa d'Alves també acusa la dona de distorsionar la realitat. La jutgessa que porta el cas ja va denegar la llibertat d'Alves, al·legant que hi havia risc de fuga. Ara Alves afirma que està empadronat i escolaritzat els seus fills aquí a Espanya i que, per tant, no hi hauria aquest risc de fuga. El nou recurs de la defensa del futbolista reitera de nou que hi va haver relació sexual amb penetració, però que va ser consentida. Dani Alves està recordant en presó preventiva des del mes de gener.
I a França, atenció a aquesta notícia, el Tribunal d'Apel·lació de París ha confirmat la sentència de 3 anys de presó per corrupció i tràfic d'influències contra l'antic expresident del país, Nicolas Sarkozy.
Tot i la condemna, l'expresident de la República no haurà d'entrar a cap centre penitenciari perquè dels 3 anys només un és ferm i podrà portar un braçalet electrònic. Sarkozy es converteix així en el primer president francès condemnat a pena de presó. El delicte es va cometre l'any 2014, 2 anys després de deixar la presidència, quan va fer servir la seva influència per obtenir beneficis en una altra causa en què també era jutjat. A banda d'ell, també ha estat condemnat amb la mateixa pena el seu advocat i un jutge.
Ens centrem ara a la ciutat de Barcelona perquè els veïns del Turó de la Rovira, aquí és on hi ha els búnquers del Carmel, denuncien que els botellots a la zona continuen pràcticament a diari, malgrat el tancament de l'espai en horari nocturn i la tanca que fa una setmana es va instal·lar-hi l'Ajuntament.
En un fil a Twitter, els veïns han explicat, per exemple, que ahir dimarts, a les 9 del vespre, hi havia una 60 de persones bevent i escoltant música amb altaveus a la zona. Els veïns també han compartit a les xarxes socials unes imatges en què apareixen grans quantitats de brossa acumulades a les papereres. La situació afecta especialment als habitants del carrer de Mühlberg i la Bèrnia. Amb tot, critiquen que la regidora d'Horta-Guinardó, Rosa Larcón, des del seu punt de vista, evita reunir-se amb ells per abordar aquesta problemàtica. Larcón, però, assegura que s'ha reunit amb els veïns i que segueix de ben a prop la problemàtica i que els va demanar poder passejar per la zona sense rebre insults.
Atenció si sou usuaris dels serveis de Google, perquè la companyia eliminarà a finals d'aquest any els comptes de correu de Gmail que portin 2 anys sense utilitzar-se. La companyia ha comunicat que els usuaris d'aquests comptes inactius perdran el contingut que hi tinguin, és a dir, tots els correus electrònics, la informació que hi ha dins de Google Drive o Google Calendar, les imatges de Google Fotos i també els vídeos a YouTube.
La principal raó per eliminar aquests comptes és que, segons Google, si no hi ha activitat, són més vulnerables a rebre atacs informàtics. Abans d'eliminar-los, la companyia enviarà avisos als usuaris per si volen recuperar els arxius o tornar a activar el compte.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
I a aquesta hora ho acabem de saber. 16 dotacions dels bombers treballen per apagar un incendi en una nau industrial a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental. Segons informa el cos, l'incendi, però, ja està estabilitzat.
La nau és un aparcament de vehicles i, a causa del foc, haurien cremat 4 autocaravanes. Els bombers han rebut l'avís a la 1 d'aquest migdia. La feina dels bombers se centra ara a contenir les flames a dintre de la nau i a evitar que el foc afecti les naus veïnes. De moment no hi consta cap fall.
I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 vegades a un home que des del dissabte passat s'acostava a menors d'edat que no coneixia per tocar-los i fer-los petons. Tots els casos han passat al barri de les Corts de Barcelona i en alguna ocasió l'home fins i tot havia intentat endur-se un nen que anava a comprar el pa en una fleca del barri.
Els Mossos el van detenir després de declarar davant el jutge. Ha quedat en llibertat l'home, però ahir al matí va tornar a acostar-se a un altre nen de 3 anys i per a tardar un altre menor. Un agent de paisà que el va reconèixer, el va tornar a detenir i ara està de nou a l'espera de passar una altra vegada a disposició judicial.
I d'altra banda, avui també s'han detingut a 20 persones en un macrodispositiu antidroga a Reus i a Tarragona. Hi han participat uns 200 agents dels Mossos d'Esquadra de diferents unitats i s'han fet més de 17 registres i entrades a domicilis. I per últim, un home ha quedat ferit de gravetat després de rebre un tret a la cama aquesta matinada a Cellera de Ter. Això és a la Selva. Els fets han passat en una fàbrica de mobles en desús que hi ha en aquesta població i tot apunta que l'incident estaria relacionat amb el tràfic de drogues.
A la nau on han passat els fets a les afores de Cellera de Ter i viuen diverses persones que es dediquen a la recollida de ferralla i altres objectes. La víctima està ingressada a l'Hospital Josep Trueta de Girona en estat greu, tot i que no estem per la seva vida. Ara els Mossos d'Esquadra investiguen els fets i busquen la resta de persones que vivien a la nau del ferit.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendrà.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Creo que Barcelona necesita un cambio.
Alguien que nos devuelva la ilusión.
La seguridad en las calles.
Alguien que se atreva a hablar claro.
Que es preocupi per la feina.
Y por la gent gran.
Por la ciudad que todos queremos, hagamos Barcelona grande otra vez.
En Barcelona, vota Eva Parera, vota Valens.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Passen de 2:45 de la tarda. Comencem avui el bloc local i comarcal a l'Alt Empordà perquè la Fira Arrels del Vi, que se celebra al municipi de Sant Martí d'Empúries, farà 15 anys superant el rècord de cellers empordanesos que hi participaran. El cap de setmana, per tant, del 3 i 4 de juny, fins a 30 grans cellers esperant presents en aquesta fira.
Malgrat el seu caràcter professional d'aquesta fira, el certamen està obert a tot tipus de públic que podran comprar una entrada per 25 euros i fer una degustació oberta de vins. Al llarg d'aquest dissabte i diumenge s'oferiran més d'un centenar de referències dels cellers de denominació d'origen Empordà. A més, també hi haurà un taller familiar de pintura amb vi i un concert de circ trio. Els visitants podran tastar més d'un centenar de vins.
Baixem ara fins a Lloret de Mar, perquè aquest municipi de la Selva ha estat restaurant des de la setmana passada dos panteons del cementiri modernista que hi ha al municipi per frenar l'estat de degradació que patien.
Es tracta dels Hipogeus Carrera i el Vilar Domènec. El primer d'ells data de 1909 i és de l'arquitecte Vicenç Artigas, mentre que el segon és d'autoria desconeguda i data de 1910. Els dos panteons són de propietat particular, però han demanat ajuda a l'Ajuntament de Lloret per restaurar-los, tot plegat perquè aquest cementiri modernista està en tràmits a ser declarat com a bé cultural d'interès nacional i des de 2013, de fet, l'Ajuntament està treballant també en aquesta restauració progressiva dels elements arquitectònics que hi ha. El conjunt de Hipogeu Carreres està fet en pedra de Montjuïc i dona figura de la Verge com a personatge central pel que fa a l'Hipogeu Vilar i Domena, que està format per una creu sòbria, de braços amples i curts i que domina el sepulcre.
I a Tarragona, l'Ajuntament ha decidit incrementar amb 15.000 euros el pressupost del concurs internacional de focs artificials que se celebra tradicionalment en aquesta ciutat. Per tant, ara arribarà fins als 120.000 euros. El certamen es farà els dies del 5 al 8 de juliol i els guanyadors seran, com sempre, els encarregats de fer el conjunt d'espectacles de focs artificials durant la festivitat de Santa Tecla.
L'objectiu d'aquesta pujada és facilitar a les empreses participants la seva transició cap a elements biodegradables i reforçar també el dispositiu de neteja de la ciutat. Per fer-ho, les quatre pirotècniques que hi participaran comptaran amb 20.000 euros, 1.500 més que l'any passat. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Inés Soler, justifica aquest augment de pressupost del concurs.
Les pirotècniques s'adaptin a tots els materials el més biodegradables possibles, defugint dels usos de plàstic, i això requereix més pressupost, i per tant, sent un sector que ja ve patint com molts altres arrel de la Covid, hem volgut fer aquesta empenta econòmica per facilitar aquesta transició als elements biodegradables. I per altra banda, amb el tema de la neteja, amb un reforç de tot aquest dispositiu.
La pirotècnia Santa Chiara d'Itàlia serà l'encarregada d'encetar aquest certamen el 5 de juliol, mentre que els dies 6, 7 i 8 de juliol serà el torn de la pirotècnia Martí de Castelló, la pirotècnia Turís de València i Mediterrani també de la ciutat de València. El veredicte d'aquest jurat es donarà a conèixer el 9 de juliol a les 12 del migdia.
I al municipi de Palau-Frugell, al Baix Empordà, ja hi ha acord per reformar el Teatre Fraternal i adaptar-lo als nous temps. Els socis d'aquest centre cultural han aprovat per unanimitat la restauració d'aquest espai, conjuntament amb el seu edifici, un antic casino que data de finals del segle XIX.
El centre té més de 500 socis i té una història de 135 anys d'història. L'objectiu d'aquesta reforma és adaptar la infraestructura a les necessitats tècniques actuals i també restaurar els elements icònics que estan considerats bé cultural d'interès local. Les obres tindran un cost total de 770.000 euros i s'executaran en dues fases. En la primera es pagaran uns 400.000 euros, que es finançaran gràcies a aportacions de l'Ajuntament de Palafrugell, també la Diputació de Girona i dels fons propis de l'entitat. El nou Teatre Fraternal podrà programar activitats de mitjà format i serà un espai versàtil a disposició dels socis i de les entitats. A més, dels socis també han donat llum verda a un conveni amb l'Ajuntament perquè també hi pugui celebrar activitats.
I acabem avui al Bages, on Ferrocarrils de la Generalitat ha acabat aquest mes de maig les obres de reparació del talús que hi ha en un dels trams de l'antic camí del Cremallera de Montserrat al seu pas per Castellbell i el Vilar. L'actuació ha consistit en la col·locació d'una xarxa metàl·lica per corregir el desprendiment de roques.
El consistori i juntament amb l'Associació Amics de l'Església de Bauma feia anys que reclamava aquesta obra a la Generalitat, que és la titular del camí, i demanava que actués per preservar aquest patrimoni arquitectònic de l'antic traçat i rehabilités també aquest camí, que té una longitud de 2 quilòmetres i que uneix els nuclis de Borràs i Bauma. Es tracta d'un itinerari que compta amb diferents elements arquitectònics d'interès, com poden ser els murs de pedra que voregen el camí i que condueixen els vianants fins al mirador de la Bauma, un lloc que ofereix unes vistes espectaculars de Montserrat i tot el seu entorn.
Gràcies. Pere Dugas i 37 minuts als esports. Comencem parlant de la Lliga de Futbol. Aquest matí el Getafe ha presentat una denúncia per alineació indeguda del Real Madrid en el partit d'aquest passat dissabte. Consideren que un dels canvis del conjunt blanc, el d'Odri Ozola per Asensio, al minut 83, es va fer anar de manera antirreglamentària.
Sí, expliquem com va anar. El Madrid va guanyar dissabte el Getafe per 1-0 al Bernabéu. De fet, el gol va arribar de les botes de Marcos Asensio al minut 70. En el 84, Asensio anava a ser substituït per Odri Ozola, però just quan Odri Ozola va creuar la línia i, per tant, va trepitjar el terreny de joc, Ancelotti es va adonar que Camavinga estava lesionat i va decidir fer marxa enrere i que marxés Camavinga i no pas Asensio. El Getafe entén que la substitució ja era efectiva i que el que havia de sortir era Asensio i no el francès. Segons el reglament, la substitució és completa quan un substitut entra al terreny de joc i en aquell moment Odriozola ja era dins. Ara el Madrid té 3 dies per presentar al·legacions per tal que el comitè de competició les estudiï. En cas que el comitè doni la raó al Getafe, els de Bordalàs sumarien 3 punts perquè es donaria el partit per perdut i el Getafe tindria 37 punts i seria 15è a la classificació. El Valladolid aniria a la zona de descens perquè seria 18è. Per cert, que el Valladolid ha demanat la inhabilitació del col·legiat Ortiz Arias per no haver donat per bo el gol contra el Sevilla en l'última jornada.
I encara en futbol, avui a les 9 de la nit es disputa la segona semifinal de la Champions entre el Manchester City i el Real Madrid.
L'eliminatòria està completament oberta després de l'empat a 1 al Santiago Bernabéu en el partit d'anada i tant pel tècnic blanc Carlo Ancelotti com pel tècnic del Citizen, Pep Guardiola, aquest serà un partit força igualat.
Mañana será el día de la preocupación, del mal pensamiento que te va a marcar Alain, que te va a tirar De Bruyne desde fuera. Y tú tienes que olvidarte de esto, pensar que Vinicius te puede hacer un buen regate, que Karim puede estar listo en el área de penalti. Tienes que manejar tu cabeza.
Si supiera, pues intentaría tener el método para copiarlo. Pero no sé. Pero básicamente lo que diría, por la razón por la cual, es que tienen siempre han tenido jugadores de altísimo, altísimo nivel.
Ancelotti ha reconegut que els jugadors del City són molt imponents, però que els seus també ho són. A més, el tècnic blanc compta amb tota la plantilla disponible. En canvi, Guardiola no té a què, que continua lesionat. El de Sampador també ha insistit en que aquesta nit hauran de ser millors en atac i generar més ocasions de gol. Qui ja és segur que jugarà aquesta final de la Champions el proper dia 10 de juny a Istanbul és l'Inter, que ahir va eliminar per un global de 3-0 al Milan.
I tornant a la Lliga, encara cueja la invasió de camp dels ultras de l'Espanyol en el derbi de diumenge contra el Barça. Pedri reconeix que es van espantar quan els ultras van saltar la gespa.
El canari ha assegurat aquesta nit a l'Hormiguero que la celebració no volia provocar ni ferir cap seguidor blanc i blau i va explicar com va anar.
Nosotros estábamos celebrando, creo que no, o sea, no lo hicimos para faltar el respeto a nadie ni nada, ni mucho menos, pero estábamos celebrando y justo estábamos haciendo la rueda mítica que hacen todas las celebraciones y no sé quién fue, yo escuché corre, corre y miré para allí y vi un montón de gente corriendo y salí corriendo mucho más que en el partido.
¿Hubo algún momento de miedo? De ay, ay,
sí,
ay.
Sobre todo porque el túnel al ser estrecho, mucha gente se caía en medio, o sea, eso parecía una gincana.
Ai, deixant enrere el futbol, parlem ara de bàsquet. El Girona aposta per Steffi Batlle com a nova CEO del club.
Batlle fins ara era una de les integrants de la direcció, a més de ser la cap de comunicació i màrqueting, i té més de 15 anys d'experiència en la gestió esportiva. El president i fundador del bàsquet Girona, Marc Gasol, diu que fa anys que treballa al club i que té un compromís molt gran i té la capacitat i el lideratge necessari per afrontar aquest repte.
I on també hi ha hagut moviments aquest migdia és a la Lliga Femenina. L'Uni Girona anuncia un nou fitxatge i el Cadí la Seu una baixa.
L'Uni ha anunciat la incorporació de Regan Magariti per la temporada que ve. És la quarta jugadora confirmada per la campanya vinent. La jugadora sueca tindrà de companya Laura Peña i les pivots Giedre Labukien i Mariana Tolo. El Cadí, per la seva banda, ha anunciat que no renova Bojana Kovacevic, la pivot de 26 anys. Va arribar del Promete i ha disputat 29 partits a la Lliga Femenina i 12 a la Copa d'Europa. Aquesta és la quarta baixa del Cadí que aquests últims dies ha comunicat que tampoc continuarà l'escorta Stephanie Watts, la base Laura Peña, que com dèiem se'n va a l'Uni, i l'escorta Jelena Busevic.
I pel que fa al futbol sala, el jugador del Barça, Carlos Ortiz, es retirarà al final de temporada als 39 anys.
El madrileny penjarà les botes després de 20 temporades al màxim nivell. Va debutar el 2003 a les Rozas Boadilla, va fer el salt al Xota i després va passar 12 temporades a l'Inter. El 2020, Jesús Velasco el va fitxar quan era tècnic de l'accés francès i un any després van venir tots dos al Barça, on Ortiz s'hi ha estat dues temporades més. Ortiz ha fet un vídeo acomiadant-se dels aficionats del futbol sala on assegura que ha complert tots els seus somnis.
Puede que algunos penséis que este es un momento triste para mí o que es una decisión difícil. Pero la realidad es que lo tomo con la satisfacción y con la convicción de alguien que ha cumplido todos sus sueños de cuando era tan solo un niño jugando en el patio de corazonistas.
Carlos Ortiz ha guanyat 7 títols amb el Barça, on destaca en una Lliga i una Copa. El seu màxim desig serà acomiadar-se del Palau amb un altre campionat.
Parlem ara de waterpolo, perquè avui es disputa el primer duel de la final masculina entre el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta.
Aquest començarà a les 8 del vespre a la piscina de Can Llong. Per cert, que ahir es va jugar el primer duel de la final de la Lliga femenina i el Sabadell és qui va agafar avantatge en el primer assalt. Va superar el Mataró per 10-8. Demà es disputarà el segon assalt a 8:15. Si guanya, el Sabadell a la piscina Joan Serra es proclamarà guanyador de la Lliga femenina.
I a Itàlia, finalment, se suspèn el Gran Premi de Fórmula 1, el de l'Emília-Romanya, per les fortes inundacions dels últims dies.
L'organització ha decidit suspendre la competició per no posar més pressió a les autoritats locals. San Marino es troba en alerta vermella per les pluges extremes que han caigut en els darrers dies i que han provocat diverses inundacions al costat del circuit pel desbordament del riu Santerno. La situació, de fet, va obligar ahir a desallotjar el personal que treballa en el circuit. Divendres, els pilots havien de provar la pista, però l'organització considera que és impossible que el Gran Premi es faci amb total normalitat i per això el suspenen.
I acabem encara amb dos punts més. En tennis, Paula Badosa jugarà als quarts del Masters 1000 de Roma contra la tenista de Letònia, Jelena Ostapenko.
Després de 4 rondes i d'haver eliminat a la número 2 del món, Ons Jabeur, d'aquí a uns minuts, a les 3 de la tarda, la de Begur està a 2 partits a jugar la final d'aquest Open italià. Cap a quarts de 9 es disputarà el partit entre la número 1 del món, Iga Swiatek, i Elena Rybakina, que és la número 6. I en el quadre masculí, Novak Djokovic està jugant als quarts de final contra el noruec Holger Rune. I de moment no li van massa bé les coses al serbi perquè ha perdut el primer set per 2-6.
I per últim, en ciclisme, avui es disputa l'onzena etapa del Giro d'Itàlia de mitja muntanya amb un recorregut de 219 quilòmetres que va de Camiore a Tortona.
El danès Magnus Cort s'ha emportat la desena etapa després de ser el més ràpid en el recorregut de 196 quilòmetres en meta a Viareggio. I a la classificació general, Geraint Thomas segueix liderant la classificació una etapa més, a 2 segons de Roglic i a 5 de Britannic Hart.
Gràcies, Anna. 3:15 de la tarda. Avui, com que és dimecres, saludem els companys de l'Espai 08. I avui, en plena campanya electoral, ens volem fixar en els serveis públics que tenim. Un informe de, precisament de l'Espai 08 i de l'Observatori d'ESC denuncia que sovint aquests serveis tenen un alt grau de burocratització i estan sotmesos a interessos corporativistes i privats, un fet que sovint fa desatendre les persones, sobretot als àmbits rurals. Sobre quin model hauríem d'avançar per deixar enrere aquest model, en parlem avui a aquesta hora amb la Marta Rivera. Ella és una de les autores d'aquest informe. Marta, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, aviam, per quin motiu dieu que estem davant d'uns serveis públics amb un excés de burocratització? Què us heu trobat a l'hora d'elaborar aquest informe?
Doncs mira, nosaltres en aquest estudi hem volgut parlar de diferents maneres de gestionar els serveis públics. Volem parlar de models de gestió. I hem fet un petit repàs dels marcs teòrics que existeixen de quins són aquests models ideals. Que aquests models ideals el que fan és reflectir en un seguit de valors que busquen aconseguir a través de diferents dissenys. El primer model del que parlem és el tradicional, que és el que entendríem que fa una provisió directa per part de l'Estat, no? La provisió directa per part de les administracions. I diríem que el seu valor és la universalitat, de manera que tothom pugui accedir a un bé o a un servei públic en condicions d'igualtat. Per assegurar aquesta universalitat, s'estableixen criteris i processos estables, una estructura burocràtica que busca proveir de béns i serveis públics d'una manera igualitària i universal, no? Per tant, diríem que aquesta burocratització forma part del disseny de la gestió tradicional. El segon model del que parlem critica l'anterior. Les crítiques a la gestió tradicional seria com aquesta burocratització comporta una dificultat en l'adaptació a les necessitats de la ciutadania, sobretot a favor d'interessos corporativistes, o també una crítica és la càrrega que suposa per la ciutadania haver de navegar tots aquests tràmits burocràtics per poder accedir als serveis. Doncs aquest segon model, que l'anomenem nova gestió pública, és un model que sorgeix arran de les corrents neoliberals dels anys 70-80, i buscaria, el seu valor seria l'eficiència a través de la mesura de resultats i de la competitivitat. S'introdueixen lògiques de competició entre les diferents administracions públiques i s'introdueix ja la gestió de béns i serveis públics per part d'empreses, buscant flexibilitzar els procediments, descentralitzar la provisió, perseguir resultats i no processos, en resum, maximitzar l'eficiència entre costos i beneficis. I els paradigmes que trobem potser més clars d'aquest model, d'aquesta idea de gestió, són l'externalització i la privatització en la gestió d'un servei, no? Quan es gestiona per part d'una empresa, o també quan la ciutadania paga part per la part d'un servei públic. Nosaltres expliquem, per una banda, com aquest concepte d'eficiència pot ser enganyós, perquè aquest model no té en compte les implicacions econòmiques i no econòmiques en el llarg termini. Es limita a racionalitzar un servei monetàriament en un moment determinat. Llavors, aquesta reducció de costos es redueix a una reducció de costos de serveis, per tant, normalment de personal, i no passa un càlcul entre que relacioni aquests costos i els beneficis socials. Per tant, sota aquesta bandera de l'eficiència, els costos de molts serveis s'han reduït a costa de l'empitjorament dràstic de la qualitat, de l'accés, no, dificultat en l'accés, com veuríem clarament en la salut, per les llistes llargues d'espera, i també un empitjorament de les condicions laborals de les persones que presten aquest servei. Llavors, el que, a banda d'aquestes crítiques que dins de l'informe nosaltres fem a la nova gestió pública, és també nosaltres parlem de l'alt grau de burocratització que també està present dins de la nova gestió pública, no? tot i que sigui una de les principals crítiques que té a la gestió directa. Quan tu generes un procés de separació de l'administració entre un cos polític i la gerència, no? Entre organitzacions privades i públiques que gestionen aquests serveis, es reforcen unes relacions més basades en el formalisme i en els contractes que en les relacions de confiança. Per tant, s'imposa aquesta cultura de la contractació pública. I això aprofundeix en un problema que nosaltres anomenem d'informació asimètrica, perquè ara mateix qui gestiona el servei, que en aquest cas és l'empresa, és qui té la informació de com funciona, de quina és l'estructura dels costos de funcionament i de quina és la qualitat d'aquest servei. Llavors, l'entitat que finança, no, qui paga, en aquest cas les administracions, buscarien aplicar mesures de control, d'avaluació i de sanció per tal de garantir que l'empresa o que l'entitat o persona gestora ofereix la qualitat desitjada. Llavors, aquestes tasques de control i de supervisió són molt costoses en termes de recursos econòmics i de temps, i dins de l'economia s'han anomenat aquests costos de transacció, que entendríem com el disseny d'un contracte, la formalització, licitació, control de compliment, etc. Nosaltres també parlem, a banda, no, d'aquest alt grau de burocratització pel qual em preguntaves, és que aquests nivells de formalització i complexitat també porten altres costos associats, com seria el de coordinació, no? Avui en dia en la gestió de serveis públics veiem que hi ha actors molt diferents, públics o privats, o formes que són complicades d'entendre, però aquests actors s'han de coordinar. I això també afegeix uns costos, no? Precisament quan la nova gestió pública també critica aquest augment del cost o la falta d'aquest càlcul. I per últim també s'han d'establir molts canals de comunicació per poder retre aquests comptes, no? De control, de seguiment, etc.
I per tant, Marta, un cop analitzat tot això, cap a quin model creieu vosaltres que hauríem d'avançar?
Doncs nosaltres a l'informe posem molt de relleu, ens centrem en dues característiques, que són la territorialització i la democratització. Per tant, hauríem d'avançar cap a un model arrelat al territori, a les facilitats d'aquests, ja sigui al barri, al poble o a la ciutat on es proveeix, i al mateix temps més democratitzat. I també apostem, per tant, per un model que garanteixi la universalitat en l'accés i la qualitat del servei, així com les condicions laborals dignes de les persones que el proveeixen. Per tant, on sigui possible, nosaltres apostem per revisar i revertir els processos d'externalització que s'han donat i per optar, per tant, per la provisió directa o la pública comunitària. Mm-hmm. És davant de les carències del model imperant actualment, sobretot en el que és l'àmbit de la cura, que és aquesta nova gestió pública, que s'ha portat que es torni a exigir aquesta gestió directa i a internalitzar els serveis que han estat privatitzats. I també hi ha hagut un moviment que sol·licita explorar aquests models que busques vies més centrades en la cogestió i en la participació comunitària. I nosaltres en l'informe parlem com a un tercer model, que se li diu administració deliberativa o participativa, però nosaltres identifiquem com a model públic comunitari, que són alguns dels conceptes que ens porten a pensar reformes a l'administració on es persegueixin aquests objectius de democratització, col·laboració i participació social.
Uh-huh. I Marta, ja per acabar, creieu que, o sigui, per una banda, quins beneficis té aquest model públic comunitari en comparació amb els altres? I si creieu, ja com a reflexió, si el món polític està treballant en aquesta direcció?
Doncs mira, si bé la nova gestió pública imitava el mercat, el públic comunitari veu més de la tradició del comunalisme, pretén aprendre de les formes d'organització cooperativa, dels comuns i de l'autogestió. Per les entitats i iniciatives de l'economia social i solidària, les aliances amb el sector públic són una estratègia clau per solucionar limitacions legals i empoderar-se en un context econòmic on són les grans empreses qui dominen el mercat. I per l'administració pública, per altra banda, les aliances amb l'economia social, les cooperatives i els grups d'autogestió poden ajudar a assolir una millor capacitat per resoldre problemes socials complexos i una promoció de la participació ciutadana, tant en el disseny com en l'aplicació dels serveis. Per tant, no, ja veiem aquestes millores comparatives. La majoria dels problemes que nosaltres identifiquem en l'informe deriven del creixement del volum de serveis i en l'intent de la nova gestió pública d'establir unes relacions amb l'usuari que són de clients proveïdors. I això fa que repliquin relacions de baixa confiança amb contractes de duració limitada, que al final han beneficiat uns tipus d'actors que estan poc agradats a les necessitats del territori, no? Del barri, de la ciutat, del poble, i que tenen una necessitat de generar el màxim benefici econòmic degut a les seves estructures corporatives globals, perquè al final parlem de grans empreses, d'actors transnacionals, fons voltor, etc. I sobretot en el que són els serveis essencials i estratègics, com és la provisió de cures, l'administració s'ha de allunyar d'imitar aquesta gestió empresarial basada en l'ànim de lucre i en la jerarquia segons el poder econòmic i la competència, i amb les iniciatives público-comunitàries s'ha de buscar enfortir, no?, aquesta gestió democràtica, facilitar la capacitat de gestionar conflictes inherents a la societat, no?, a través de la corresponsabilitat, els coneixements i la voluntat de les parts implicades. I sobre el que deies de voluntat política, nosaltres sí que hem detectat una voluntat, sobretot ciutadana, per posar les cures al centre i per valoritzar-les, de fet, i que es reconeguin com a dret. El que és la xarxa pel dret a la cura reivindica precisament que es reconegui el dret a la cura com a dret i que es creï un sistema nacional de cures equiparable amb el que és el sistema nacional de salut. Mm-hmm. Nosaltres en l'estudi també sí que hem trobat voluntats polítiques, generalitzem en l'informe diferents casos com d'administracions locals, com el que és el cas d'Arbúcies o de les superilles socials del Prat, on sí que veiem i analitzem com han anat aquests exemples.
Doncs Marta Rivera, una de les autores d'aquest informe que avui hem volgut analitzar aquí a l'Estrem Migdia, gràcies per acompanyar-nos, ens saludem aviat.
Adéu, fins aviat.
Minuts i tancarem l'Estel migdia d'aquest dimecres. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Avui obrim aquesta informació amb teatre. L'obra Les amistats perilloses, basada en una novel·la francesa del segle XVIII, torna a Barcelona, concretament al Teatre Lliure, 30 anys després de representar-s'hi per primera vegada. Ho farà de la mà de la direcció i adaptació de Carol López i amb l'actriu Mònica López de protagonista.
I en una entrevista al matí a Ràdio Estel, la directora Carol López ha explicat com ha estat aquest procés creatiu de l'adaptació.
Soc una persona intuïtiva, llavors jo durant els dos mesos que creem, tot és, o sigui, puc anar a sopar amb tu, pots estar parlant-me i jo de sobte se me'n va, estoy, perquè sona una cançó i dic, hòstia, que estàs a sobre, li diré el Damien, li diré que no sé, estic tot el dia com excitada. Pues va ser així, va ser, oi, mira, a veure, pues mira, he decidit això.
I així ho veiem,
i abans ho vam provar i tots vam dir, uau, vale, es queda.
I pel que fa a l'ús de la música i el llenguatge, López ha explicat que li agrada respectar la llengua materna dels actors i que per això ha combinat el català i el castellà, en aquest cas en els diàlegs dels personatges de Gonzalo Cunill i l'anglès i el català, amb l'actor Tom Estragues. A l'obra Les amistats perilloses, els protagonistes es troben immersos en un drama que posa sobre la taula temes com el llibertinatge, l'amor, l'abús de poder, la venjança, el desig o la innocència.
No, una obra que estarà en cartell fins al 18 de juny. L'Orquestra Simfònica del Vallès acompanyarà, ho hem dit abans, la banda de rock de Who durant el concert que faran el 14 de juny al Palau Sant Jordi de Barcelona. Concert que la banda farà tot l'estat.
I aquest concert s'emmarca en la seva gira europea Hits Back, on repassaran els gairebé 60 anys de carrera. No és la primera vegada, però, que l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Xavier Puig, acompanya una banda internacional. De fet, en altres ocasions han acompanyat Sting, Josep Carreras o ara Manikian. El concert del 14 de juny hi sonaran temes d'àlbums clàssics com Tommy Quadrofenia i també el recent àlbum Who del 2019.
I avui també amb música Lamentant molt. També us hem d'explicar que després de 10 anys dels escenaris, la banda mallorquina de Zous ha dit que plega per acomiadar-se, però dos concerts, una a Palma i una altra a Barcelona. Gira tant el món. El quintet mallorquí d'Indie Pop explica que estan molt satisfets, però que necessitaven una passa pàgina.
Idò, sí, amigues i amics, de Sousa tanca sa persiana. Amb aquesta frase, la banda ha anunciat el seu adeu. Abans, però, han preparat dues grans nits de comiat per poder marxar de la millor manera i ja avancen que seran dos espectacles amb col·laboracions i amb molta emoció. Tot i que aquest estiu faran una petita gira, el punt final, com deia Xavi, el volen fer amb dos concerts especials, una Palma el 29 de desembre a Esgremi i a Barcelona el 29 de gener a la Sala Apolo. Les entrades ja estan a la venda, per cert.
I avui hem d'anar fins al Berguedà perquè a poques setmanes de la gran cita de l'any... L'Ajuntament de Berga ha decidit limitar els concerts que es faran aquest any a la Patum, els limitarà a 80 decibels. L'objectiu és que aquest any es puguin celebrar els concerts, ja que l'any passat una denúncia, recordem, va obligar a suspendre algunes actuacions.
Aquest any l'Ajuntament, els veïns de la zona i Berga Residencial han arribat a un acord perquè els concerts puguin tornar a la plaça Cim d'Estela. A banda de la limitació de decibels, les actuacions també acabaran més d'hora. Els concerts del 8 i 9 de juny acabaran a les 2 de la matinada, mentre que si sou més festers, us agrada més la festa, podreu allargar-ho fins a les 4 de la matinada el dissabte 10 de juny. En total, la programació inclou una dotzena de concerts gratuïts. Qui obrirà la nit el dijous 8 de juny és Trivade. Quan acabi el concert, passarà per la plaça Cim d'Estela, Auxili, més tard l'Oputocat. L'endemà, el dia 9, serà el torn de Café Trio, Acts of Good i Juancho Scalari i la Ruth Band. I els grans protagonistes de la nit de dissabte seran els Atiets, que compartiran escenari amb Cactus i Malucs. I
finalment... Hi haurà sardana a la Patum.
Evidentment, serà molt bonic. Finalment, ja per donar per acabada la festa més important de Berga, Brahms, que els estem escoltant, actuaran a la plaça Cim d'Estela el diumenge a les 2 de la matinada.
Doncs, Olma, moltes gràcies. Esperem amb candeletes aquesta programació de la Patum.
Ai, ens trobarem fent sardanes.
I a vostès també. Ens trobem, però, demà a les 2 del migdia, aquí a la sintonia de Ràdio Estel, a la producció en Ferrac Capdevila, al control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció, ja ho saben, l'equip d'informatius d'aquesta casa. Nosaltres tornem demà. Bona tarda.